Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones, mosseguis. Què tal, com esteu? Benvinguts a aquest episodi de Mossega la poma. Avui, una altra vegada, en format llet condensada, perquè només estem el Marc i jo avui, el Marc Alié i en Tomàs Manzanares. Jo diria que avui tenim guió informal.
Gairebé, no? Tenim un gairebé guió, gairebé.
Bueno, parlarem de temes que vam encetar l'episodi passat i acabarem arrodonint-los, que és el tema de les wikis que tu apuntaves, si no recordo, no sé si era l'episodi el passat o l'altre, i vull que dediquem un temps a parlar també del tema de Mastodon, no tant Mastodon versus Twitter, sinó que ara ja portem un rodatge.
Jo crec que juga a la seva pròpia lliga, però en podem parlar.
Sí, jo també penso el mateix, però en podem parlar. I més o menys això, hi ha algun altre tema que pugui aparèixer així en la conversa? Ja sabeu que això és una conversa de bar que no té cerveses, de moment. Jo tinc un cafè llet aquí i el mar no sé què té. I això, i demanar-vos disculpes als que ens seguiu més en directe, perquè estava previst que enregistréssim dimecres, però per temes d'agenda ho hem mogut avui, que és divendres, per tant hem mogut dos dies més tard. Doncs això
tirem configurarà... una falca i comencem.
Sí, això configurarà l'episodi 537 de la temporada 16 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, mosseguis, molt benvinguts una altra vegada. Que hem tingut un stop and go,
He fet un stop and go, un pit stop. He fet un pit,
no,
un
més
pit
que res, això ho aviso...
Això són les falques. Però sí, això són les falques, no?
Ho aviso stop. Més que res per la gent del directe a Twitch, que com no estava anunciat, no hi ha gaire gent, no sé si algú, però bueno, en tot cas, que hem fet un stop and go, no patiu. Anem a acabar de tancar, de posar-li colofó, al tema
però,
de la...
Sí, tu, que escoltes, primer de tot hem de fer una fe de rates, vale? Vale? Jo vaig posar, ara fa dos programes, crec, vaig criticar una frase que havia dit l'Alejandro Jodorowsky en La Contra de la Vanguardia, dient que no t'havies de dedicar a res que no estimessis, no? I no, i això és absolutament erroni, perquè al final és dir, el que s'ha de fer és... hi ha moltes dimensions de les coses que es fan i moltes són pica pedra i de vegades toca fer coses que no t'acaben d'agradar però que són importants a la vida i que això de haz solo lo que amas és mal consell. Però en tot això jo vaig posar en dubte, doncs, diguéssim, doncs, el personatge, perquè em va semblar d'entrada que devia ser un guru d'aquests de la New Age, però sembla ser que no, que el senyor R ja em va informar i em va fer veure que l'Alejandro Jodorowsky és un senyor que ha fet molt en el món dels comic books, pel·lícules i coses, i ha escrit novel·les, i per tant és una persona, doncs, molt gran, que ha fet moltíssimes coses, tot i que en la seva edat avançada està com un llum i diu coses absolutament... fora assenyades, és a dir, jo crec que se n'obliden, evidentment, si arribes a un cert caché, a un cert nivell i un cert sudapollisme, doncs només fas les coses que t'agraden i disfrutes fent, jo que sé, com en Rajoy escrivint el Marca, o coses així, però a part d'això, doncs, primer, per arribar a aquests nivells, doncs, necessites picar pedra durant molt de temps i no sempre fas coses fantàstiques.
Per acabar-ho de completar, això ha passat també a gent que ha sigut molt bona amb el seu, premis Nobel inclosos, que, clar, que no tothom arriba a la bellesa amb plenes facultats, és molt humà, saps?
Vull dir, i el tema del Premi Nobel compta, perquè el problema del Premi Nobel és que el Premi Nobel s'acostuma a concedir a un especialista. És una persona especialista en la seva àrea, vale? Que fa una contribució, que sigui un físic que fa un descobriment bestial, o un economista que ha fet uns estudis tremendos, o alguna persona molt especialista que fa una contribució. És a dir, has de ser molt especialista per ampliar l'àrea del teu d'allò. El problema està que després del Premi Nobel, ja diguéssim, es passen en el món generalista, i llavors... ser un bon especialista no et garantitza que et surti un bon generalista.
No, i ni ser un bon especialista de lo teu en el moment que has fet un gran descobriment o una gran aportació garantitza que continuïs sent un referent de les coses noves que es facin en aquella especialitat.
I és gairebé, gairebé el ser un superbon especialista et garantitza que tindràs dificultats amb la perspectiva. Perquè la teva perspectiva és molt laser. És molt...
I hi ha gent que li passa que es queda stacking de price, o sigui, es queda enganxada, es queda com aturada en aquell moment i la vida evoluciona, hi ha gent jove que fa altres experiments. No li ha passat a tothom, però això ha passat.
Això és molt humà.
Tu parles d'especialista generalista. Jo parlo d'envellir malament. I això és un tema... Envellir malament és igual que siguis generalista, que siguis qualsevol cosa. Ens passa, jo crec que és molt humà, que a mesura que ens fem grans... ens costa més passar per processos d'adaptació, de reaprenentatge. Hem viscut molts anys en una cultura que això no ho afavoria. ¿Vale? Tu i jo estem en un camp on per nassos hem de continuar aprenent i estudiant contínuament. ¿Vale? Però no totes les feines són així, no totes les especialitats són així. I després el procés de humà fa que no perdem facultats. Escolta'm, que és normal. No passa res. Acceptem.
Bueno, passa i... home, jo crec que en molts d'aquests casos tinc la meva dèria, aquest cas que he agafat amb un gra de sal, i és la meva dèria personal. Jo crec que en gran part és la manca de son. La manca o de son o per estil de vida, perquè sacrifiquem hores de son per coses o per problemes per altres problemes que dificultin la qualitat de son,
i això teus,
a la llarga això té un efecte compost, i això té un efecte compost i moltes de les coses, però bueno, això diguéssim
és un tema més filosòfic, després.
És un tema, no, un tema més filosòfic o especialista de medicina sobre la senilitat i tot aquest tipus de coses. Però bueno, d'això. Llavors, l'altre tema, llavors, deixant de banda, si el senyor Jodorowsky és molt conegut a casa seva i molt
moment,
conegut
que,
en el món
del... Has acabat amb la fe de rates? Perquè jo tinc una, eh?
No, la fe de rata era aquesta... el Jodorowsky ha fet coses importants, però diu tonteries.
Més que una fe de rates és un aclariment, ¿vale? Que l'altre dia vam riure molt dels programadors, dels desenvolupadors, de que total, tu estudies una cosa a l'últim framework de moda, ¿vale? Entres en una empresa, no fots res en 2 anys, et passes estudiant aquests 2 anys un altre framework de moda i així pots canviar i anar augmentant el teu salari, ¿vale? Sense fotre ni brot.
Bueno, però això té un límit perquè no et puges de nivell. Però en aquest cas, jo quan em ficava en aquest cas, estava parlant sobretot dels estudiants recent titulats o a punt de titular-se, que s'emocionen molt amb una tecnologia concreta.
Però jo vaig dir-ho com molt, molt, molt d'això, però que estava... aplicant la ironia. O sigui, no era una afirmació convençut de res. Senzillament m'estava enfotent una mica...
No estava ni al nivell cunyat, no?
No estava ni al nivell cunyat.
Ni cunyat.
És clar que els desenvolupadors són crucials per moltes coses. És clar que tenen una feina fotuda i que ser un bon desenvolupador o un bon programador és complexa, està al dia, és difícil. Els bootcamps són necessaris, valen una pasta, valen molts diners. I que és un camp, és un àmbit on la gent que treballa té molta tensió a sobre, en general, parlo en general. I, per tant, era ironia el que jo estava fent servir l'altre dia. Que quedi clar, només aclarir que era ironia, que no tinc res. Al contrari, el meu absolut reconeixement i abraçades a tota la gent que està en el món del desenvolupament. ¿Vale?
I petonets. Jo, en canvi, fixa't una cosa. Quan estàs parlant d'això dels bootcamps i això... Jo tinc com un defecte personal que pràcticament sempre he intentat ser autodidacte i aprendre les coses pel meu compte. Vale? Com tu, per exemple, vas veure com vaig estar aprenent el tema del podcasting. Busques fonts, busques vídeos, busques internet, busques llibres, busques el que sigui, o aprens directament intentar fer servir les eines pel teu compte. I això et manca, diguéssim, una optimització de processos que si fessis una cosa tipus bootcamp o formació estructurada et donaria i aprens més lent. I aprens més lent, o sigui, fent aquest procés meu d'aprendre personalment, però a l'aprendre a poc a poc, a aprendre pel teu compte...
Solidifica més
certes coses. Et dona una perspectiva diferent, et dona una comprensió diferent de les coses.
Dit això...
No dic que ja dic que si t'hi has de dedicar professionalment per guanyar quartos o per anar directament de cara a barraca, no és viable, eh? O sigui, és un tema, no, diguéssim, més no. De... El que passa que... Però, per exemple, jo ara amb temes de... Ara estic a la UPC, estic assessorant doncs, com muntar Fab Labs, però perquè sé muntar Fab Labs de la mateixa manera que al seu moment vaig assessorar com muntar estudis d'audiovisuals perquè ho he pres d'això. I això et permet tocar totes les dimensions i anar obrint totes les portes i et dona aquest punt de vista generalista. Mentre que si tu vols ser especialista necessites training.
Sí, i a més hi ha un altre tema, hi ha bootcamps i bootcamps, no tots són iguals, eh? No tots són iguals.
Sí, clar.
Però la gent que busca un bon bootcamp, de fet està buscant tres factors, ¿vale? L'acceleració en l'aprenentatge de coneixements, que inclou gent que s'ha donat moltes hòsties, si és bo al bootcamp, eh? Gent que s'ha donat moltes hòsties i per tant ja et proposa un model, una forma d'entrar que t'estalvia donar-te de cops contra la paret. Que els cops contra la paret són bons per la solidificació que tu estaves dient d'anar a l'aprenentatge, ¿vale? Però això et fa perdre temps, vull dir, no guanyes temps. Això és una. Dos, el bootcamp en si, la gent que, amb la que et relaciones, els professors, et donen una xarxa social. Una xarxa social. Alguns bootcamps fins i tot et posen en contacte amb empreses. Vale.
Bueno, clar, és que qualsevol bootcamp que es preci ja tindrà les empreses que està esperant la gent que surti.
Sí, i compte, que fer un bootcamp de veritat ben fet amb materials treballats, cada hora de bootcamp són moltes hores a darrere d'experiència, de preparació. Exacte. De materials, d'abstreure i buscar el millor, el que més funciona, el que més facilita l'aprenentatge, d'explicar què ha sortit bé i què no. A quan t'hi posis a fer segons quines coses. Són un bootcamp té moltes hores de treball a darrere. I la tercera pota, o sigui, la segona, és aquesta xarxa social i ja no me'n recordo la tercera. No,
el que està fent altra gent, per exemple, l'altre dia estava escoltant el podcast d'en Tim Ferriss amb l'Steven Wolfram i el que estan fotent els de l'Steven Wolfram i també fa, per exemple, el meu amic en Charles Severance, que és que es dediquen a fer live streaming quan estan desenvolupant.
Sí, per això tu tens que tenir uns coneixements per seguir-los.
No, però la idea aquesta és a dir, i és un format totalment diferent, però la gràcia sobretot és que després ells poden agafar el tenir enregistrat tots els seus problemes, tots els seus processos de treball, és a dir, ell mateix, el Wolfram, té el vídeo d'ell fent totes les coses, més tots els commits, totes les funcionalitats. Llavors, a través de GitBlame pot identificar quan ha desenvolupat cada part de codi i pot anar en aquell moment al seu live streaming per veure què estava passant per al seu cap en aquell moment. I d'alguna manera és una
revisar el teu procés.
És a dir, encara que facis live streaming, tu t'ho pots estar enregistrant. Vale? I tu pots anar parlant, mira, foto això, ara faig l'altre, ara faig això, com si estiguessis xalat i vas parlant amb tu mateix, però llavors, al cap de 6 mesos, al cap de 9 mesos, al cap de 2 anys, pots tornar endarrere i veure què estaves tu pensant en aquell moment, on estava la teva ment, i tens com un nivell superior de debugging. I això fins i tot es podria ficar com a estratègia dintre d'una empresa, de dir, escolta, és que els desenvolupadors estan gravant-se mentre es treballen. Vale? Que evidentment tot això té unes connotacions, diguéssim, de panopticon, d'allò, o sigui, ha de ser una cosa voluntària de dir no, per millorar, en aquest cas és gent que decideix fer streaming i evidentment tu saps que estàs fent streaming i segons quines coses els dius.
És una decisió, diguéssim, no forçada per ningú cap a tu, sinó presa per tu per el que sigui.
Sí, sí, vale? sí. Però que pot haver-hi un valor a darrere, és a dir, en el moment aquest de dir no, jo torno, en el moment en el que d'això... Doncs és aquesta idea interessant.
És interessant, sí. Vale, saltem de tema. Anem cap a fer la conclusió de les wikis.
La conclusió de les wikis. Ja ho vaig dir la setmana passada, no sabia, estava entre Notion, estava entre el LogSec. Per consens en el grup de Telegram hem determinat que l'OCSEC és un cagarro. Hi ha gent que diu que per Windows es veu que bàsicament sembla malware, que malbarata recursos, malbarata ús de memòria, de processador i de coses, allò sembla un malware, i la interfície gràfica no està polida en absolut. Però, evidentment, hi ha el problema de Notion. Notion és online i, per tant, necessites estar online. Jo moltes vegades no estic connectat a internet, o perquè no vull, o perquè no puc, o perquè estic en un avió, o perquè no tinc connexió allà on estigui. No sempre vull estar connectat a internet i tampoc vols donar segons quines dades. O sigui, segurament en un arxiu de notes guardaràs coses com passwords i coses d'aquest estil que dius, escolta, jo això no vull tindre.
No, o si ets per empresa, és propietat intel·lectual, en certa manera.
Propietat intel·lectual, bueno, però jo, per exemple, en el Voodoopad, en el Voodoopad, que sí que està sincronitzat per Dropbox, en aquest cas has de tenir una confiança a Dropbox, que no et fotre coses, però clar, tinc tots els passwords del servidor on tenim els àudios de Mossega la Poma.
Per
i estan allà dintre, o coses, o claus RCA, o coses
així. Els podeu robar, perquè són de lliure distribució i tenim còpies, vull dir,
sí,
no hi ha
problema. Sí, el servidor l'aixequem ràpid, tenim calculat, en 3 horetes l'aixeco. Llavors ja, i tinc totes les instruccions, precisament. Però l'aplicació... Però jo estava que això, que Voodoopad no em donava tot el feeling del d'allò. I algú va identificar, de fet en Josep Ruano i uns quants més van dir Obsidian. Llavors, l'alternativa seria, diguéssim, com un projecte semblant a l'OCSEC, que treballa, és a dir, és bàsicament una eina d'aquestes que treballa en fitxers plans en un directori on tu li diguis, per exemple, una carpeta de Dropbox, vale? És a dir, que pots treballar i ficar-ho dintre una carpeta de Dropbox i treballar-hi en fitxers plans.
Oh, que xulo. A més, també tens mapes d'idees, no?
Exacte. Et genera mapes d'idees, pots treballar amb hashtags i treballa de manera nativa, ho treballa tot amb Markdown. Vale? Voodoopad té el problema que pot treballar fitxers plans, pot treballar fitxers RTF, que són aquella espècie de proto-Word escarós dels anys 90, que és molt fastigós, i després el Markdown, però no és 100% Markdown, l'has de forçar que et passi, has de convertir totes les pàgines en Markdown d'allò, i més l'estructura d'arxius s'ho guarda de la seva manera, té els seus arxius per allà, amb una estructura de directoris que ell genera ràpid, estranya, que sembla d'una càmera de fotos.
No és open source, no.
Voodoopad no és open source. En canvi, Obsidian és open source, et guarda tots els arxius en una estructura, en la mateixa estructura de dades de carpetes que tu li marquis, i t'ho guarda en fitxers .md.
Estàs segur que és open source?
Sí.
Obsidian?
Sí? Diria que sí.
No, estava mirant a la web mentre parlaves i no ho esmenta.
Sí. Bueno, almenys...
Sé que està per Windows, per Linux, AppImage, per Linux Snap, Linux Flatpak i moltes altres plataformes. També per Mac.
No sembla tot open source. No és tot open source.
Igual té una base, però el que és el programa en si no. Vale, és igual.
No, però el que hi ha és una gran comunitat en el que hi ha quantitat industrial de plugins. Però el que sí que és això, suposo que l'OCSEC és un intent de fer open source el mateix que Obsidian, però no estan en el mateix lloc, i la gràcia és, com que són fitxers .md, estan en el teu disc dur, i si te'n canses d'Obsidian, doncs te'n vas a Markdown o te'n vas en el programa que sigui, tens els arxius .md, i com m'ha dit algú en el grup de Telegram, clar, la idea és que com són arxius .md, també entren a l'Spotlight. És a dir, quan busques informació també el trobes per Spotlight, mentre que en els de Voodoopad...
Això és molt bo.
Exacte. Tens els arxius i llavors treballes això. Algú va dir que no accepta imatges, sí que accepta imatges, pots incorporar imatges, i la quantitat de plugins que hi ha és tremendo. De fet, a través dels plugins he trobat una eina que es diu, en aquest cas és una empresa, que té un sistema de machine learning, de correcció ortogràfica i gramatical, que es diu Language Tool, Language Tool així tot junt, i m'ha agradat molt, de fet l'he instal·lat en el meu Mac, i de fet és un, o sigui, és un servei, en aquest cas és online, és algú que està llegint les coses que tu escrius i l'has de connectar contra aplicacions amb plugins. Llavors, tens el plugin per Safari, tens el plugin per Chrome, tens el plugin d'allò. El plugin accepta, diguéssim, que no tinguis accés, que ells no tinguin accés, per exemple, a les teves finestres privades, és a dir, si tu no vols que, perquè evident quan estàs treballant en un sistema, en un servei d'aquests, doncs hi ha un problema de privacitat, però, doncs això, Obsidian té un plugin, que és el Language Tool, que té una funcionalitat que per mi és killer. És killer total i és el fet de que no tinc que triar l'idioma. Ell detecta l'idioma. Tu dius, mira, escolta, jo escric en català, varietat de Catalunya, escric en anglès, varietat d'Estats Units, escric en castellà, varietat tradicional, i ja està. I a la que portes, i fins i tot diré diferents paràgrafs, identifica cada paràgraf amb quin idioma està i fa suggerències d'ortografia, de gramàtica i suggerències d'estil. Hi ha una versió premium i està molt bé. Està molt, molt bé.
Una pregunta. A tu et sona o has fet servir Kraft?
Kraft, no.
No. Vale. No és exactament, ni és el propòsit del que tu estàs fent. Vale? Us enllaço... a veure, de Kraft n'ha parlat...
Kraft.do. Kraft.do.
Ja. D'això n'ha parlat se n'ha parlat en el podcast Loop Infinito, que és aquest podcast de Pelesfera que el nano que el porta el Javier Lacorte n'ha parlat avui o ahir, del moment que estem enregistrant aquest podcast. I ell diu que és d'aquelles, o sigui, que a la seva vida poques aplicacions li han fet dir un uau, vale? Uau, no?
Uau.
I diu, i d'encara menys que quan aquesta aplicació que jo trobo que té una part de uau, l'explico un tercer, aquest tercer fa uau, uau, no? Diu, hòstia, 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 no? I això és una aplicació que crec que està més enfocada per la gent que escriu de cara a mitjans de comunicació, la gent que redacta notícies, o sigui, va més per aquí, va cap a aquest col·lectiu, vale? Però que té, a part de que és molt, molt, molt Apple, molt Mac, saps el que vull dir? Està molt, molt neta, té tota una sèrie d'ajudes que s'apliquen sobre el text, vale? O sigui, tu li poses una paraula i ell et transporta un text que parla, una frase, et transporta un text que parla d'aquella frase, vale? O sigui, fa les dues combinacions. O tu li tires un text i et fa un resum, un text de, no sé, 2.000, 3.000 paraules i et fa un resum de 150. És capaç de crear-te automàticament els hashtags. És capaç de posar-te els pros i els contres del que s'explica en un text de forma automàtica. És bestial.
Jo, no ho estic mirant ara, és una passada.
És una passada. Era una cosa que jo no sabia que existia. És un món que no està directament, no està relacionat amb la meva feina, vale? Per tant, no ho coneixia. Però bueno, gent com Uber, com Meta, com Skyscanner o Amazon el fan servir. Vale? O sigui que...
Sí, bueno, sí, però cada vegada aquests serveis és tremendo perquè aquestes empreses estan pràcticament com usuàries de tot, o sigui, perquè al final fan servir molts serveis. Això és Kraft.do.
Kraft.do, sí. Bueno, ho dic perquè jo crec que no està pensat per lo que tu estàs dient, vale? Per la teva necessitat, però extenent aquesta necessitat a gent que necessita fer publicacions o textos, diguéssim, més de publicació, vale? Hòstia, jo crec que és un suport a la publicació de textos molt, molt interessant, eh?
Molt, 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 molt interessant. És que, a veure, això és una cosa que està passant arreu ara, eh? O sigui, això és un, això és un tema que estic veient arreu. O sigui, s'està començant a agafar i aplicar temes de machine learning a tot. Llavors, o sigui, aquí està claríssimament que aquests sistemes no són procedurals.
No
són procedurals. O sigui, aquí el que hi ha és que hi ha com una sèrie de plantilles, una sèrie de coses, i llavors hi ha un sistema machine learning que agafa el teu text i que te posa coses. I el que, llavors, aquí on hi ha la gràcia és en
la intel·ligència, amb la part d'intel·ligència.
No crec que sigui la intel·ligència. No. Perquè segurament la intel·ligència, tot això està muntat a sobre d'alguna altra cosa més, alguna cosa per sota, tipus GPT-3 o tipus GPT, el que sigui. La gràcia aquí és tu donar una interfície d'usuari, vale? Que, o sigui, quan tu treballes amb sistemes com GPT-3, el que tu tens és que es parla de receptes, hi ha textos que tu saps que funcionen bé amb GPT-3 perquè et donguin coses, o amb el còdex de GitHub. Vale? Hi ha receptes de coses que et donen un codi de molt bons resultats. I aquest codi pot ser...
I jo crec que aquí hauríem de destacar sempre dues coses. Una, la funcionalitat en si, allò que t'ajuda, això que realment per tu és profitós. Vale? I després, no és baladí, la interfície d'usuari.
Exacte. Aquesta és la part. És a dir,
és una clau, És una clau.
O sigui,
una clau.
Això és una mica com allò que deien de la paradoxa de Dropbox. O sigui, la gent que està fotent... O sigui, la gent d'OpenAI i els sistemes que tenen aquests sistemes de generació de text de transformació estan concentrant-se en fer aquests motors el millor possibles i tindre diferents models. Ara han tret el Leonardo, tenen el Codex, tenen una sèrie de models optimitzats o per codi, o optimitzats per tipus de diàleg, o optimitzats per traducció. Tenen diversos tipus de models, però no són especialistes en buscar-los i aplicacions. I llavors et surt gent com la gent de Jasper, que és un editor de text que està pensat per interactuar amb intel·ligència artificial, que ja t'ho diuen, que té GPT-3 per sota, però la gent paga el Jasper per què? Perquè ja tenen les receptes i et dona un workflow de treball en el que tu estàs utilitzant això, però sense necessitat de tindre-ho in your face, que estàs interactuant amb el GPT-3. Diferents tipus de coses. Aquests ho estan aplicant a què? A presentar documents, a estructurar documents, a fer resums, doncs buscar maneres de donar-li utilitat a través d'una interfície d'usuari i d'una interfície d'usuari que tingui sentit per cada tipus de workflow diferent. Doncs clar, en aquest cas és això, és si tu tens, si una eina encaixa les teves necessitats, doncs perquè et dona el workflow adequat i aprofita la IA per sota, de cop i volta tens aquest factor de wow, de dir, hòstia, és que...
Sí, no, i volia destacar allò de les interfícies d'usuari, perquè jo ara estic utilitzant moltes aplicacions del món dels radioaficionats, ¿vale? I quan la... Clar, jo tinc... Quan entres en aquestes aplicacions, és com si entressis en aplicacions fetes per Windows 98 d'aquella època. Té una interfície... la manera de parlar l'aplicació amb l'usuari, la manera d'ajudar-lo a seguir els passos, és terrible. O sigui, no n'hi ha. És horrorós.
És industrial. Sí. És com jo faig servir un programa que es diu Match 3 per la màquina CNC, i és que la pantalla sembla Windows 3.1.
Sí, i a més hi ha un altre factor.
I amb gràcies, Windows 3.1, amb gràcies, amb gràcies. perquè no t'han fotut directament...
És que hi ha un altre factor que vull posar en valor les interfícies d'usuari, i és que una interfície d'usuari ben feta et va portant, saps?
És que, és que la interfície d'usuari ja no és el disseny gràfic, que
no,
també,
no, només,
que també. També, sinó que és, tu tens un model d'utilització i llavors la interfície d'usuari et porta cap al model de... És allò que jo et deia d'allò de que quan estàs aprenent una cosa, estàs aprenent una cosa, una disciplina, una cosa, les eines d'aquesta disciplina contenen una part, no tot, una part del coneixement de com es fan aquestes coses.
Correcte.
És a dir, llavors, clar, a veure, penso una cosa. Les eines aquestes que tu m'estàs dient de radioaficionat són molt vastes, però la potència que tenen...
Ah, no, són bèsties, són molt bèsties.
És bestial i segurament per una persona experta que se la coneix et costarà molt de trobar una eina que faci tant com això.
Correcte, és molt Final Cut. És a dir, tu agafes... Clar, tu avui tens softwares, tens programari, tens aplicacions, que el que fan és, com es parlen amb la ràdio, capturen tot allò que pot fer una ràdio i t'ho enganxen amb una pantalla perquè tu puguis fer des d'allà tot. Ajustar el tema de... O sigui, el que es diu un ajustament d'antena, la incorporació de filtres... És a dir, tot el que pots fer amb una ràdio. Però tu apegotonen tot allà davant. Saps el que vull dir-te? Ningú et guia. O sigui, o tu saps com funciona un aparell d'aquests estils, els filtres que té, les modalitats, com ho has de gestionar, o et trobes allà damunt 55.488 botons, vale? Que ningú et diu comença per aquí, això serveix per allò. Si és una curva d'aprenentatge, no dic que tothom sigui així, hi ha alguns que fan les coses més ben fetes que d'altres, eh? Però en general és copy-paste contra una pantalla. T'ho tiro tot allà davant. Ho pots fer de tot. M'ho he currat tot. És unes funcionalitats de l'hòstia. Pots fer coses increïbles. Pots de tot. Però no tens cap ajuda. Estàs allà abandonat. O ets un expert i saps perfectament per què serveix cada cosa. O tens un botó que diu split. I què fa un split amb una
ràdio? Què fa això?
What?
Ah. No,
o tens,
clar, has de saber-ho.
O tens el símbol de delta. Què vol dir un delta amb una ràdio?
El que sí que t'acaba passant és que llavors quan portes un temps fent servir aquestes eines, jo per exemple aquest el Match 3 fa ja més d'un any que l'estic fent servir, llavors el que passa és que quan tu mires la pantalla veus, o sigui, literalment només veus les coses que et són rellevants.
I clar. Perdona, les coses que són rellevants en cada moment del procés. És la clau.
Que són rellevants i per al teu workflow.
Clar.
Però jo veig hi ha unes pantalles que jo miro la pantalla i faig una ullada i ja sé, tinc tota la informació que tinc que tenir, però hi ha moltes coses en aquella pantalla que jo ni miro. És que hi arriba un moment que no les veus, perquè busques els indicadors que et són rellevants. Igual que quan condueixes i tu estàs mirant al teu voltant, hi ha coses que no pares atenció i hi ha coses que pares atenció absoluta. Per exemple, l'altre dia anava conduint i em vaig passar una estona molt dolenta perquè anava darrere d'un camió de la llet. Vale? Però aquest camió de la llet, la part de darrere era acer inoxidable, polit de manera que semblava un mirall.
I tu veies tu el cotxe reflectit?
No, jo estava al costat esquerre, jo no em veia ni a mi, però jo veia molta informació de la carretera, que era carretera i, per tant, em cridava l'atenció, perquè són cotxes que s'estan movent però no són rellevants per mi. No és la meva perspectiva. Però...
Si tinguessis un retrovisor davant.
Tens un retrovisor molt gran i mal enfocat.
I que no et serveix per res.
I quan tu estàs mirant la carretera, en comptes de la carretera, estàs veient allò. I arribar al moment, i llavors, al cap d'una estona, arriba que ja diguéssim, el teu cervell ho classifica de soroll, ho treu, ho classifica de soroll. Vale? Però, és a dir, nosaltres mirem i percebim de forma selectiva.
Clar.
Llavors, dius, aquestes interfícies de soroll, i al final arriba un moment que la gent no necessita, t'has acostumat tant en aquesta eina que no la necessites canviar. Llavors el que passa és després un altre cas que s'explica quan es parla de sistemes d'informació és que els moments en què es detecten bugs en les aplicacions empresarials és quan entra personal nou.
Clar.
Tu tens una aplicació desenvolupada i la gent que està treballant a l'empresa va sempre per les mateixes opcions, fent els mateixos recorreguts, cliquen als mateixos llocs i fan les mateixes coses. Arriba una persona que no coneix els procediments, comença a clicar, a ficar-se a llocs raros i comencen a saltar errors de tot tipus. Perquè clar, s'estan fotent per recorreguts que no estan provats.
Jo,
el que indica també que hi ha quantitat de coses que es van desenvolupar i que no serveixen per res.
O que no es fan servir.
El
que em queixo d'aquest tipus d'aplicacions, que no dic que la seva funcionalitat no estigui ben treballada, ni la comunicació amb la ràdio, per exemple, no estigui ben feta, això no ho discuteixo, que siguin fiables, no ho discuteixo. El que discuteixo és que amb un món que és realment complexa, sobretot per gent nouvinguda, perquè té moltes coses a aprendre, no tens cap guia, no tens cap ajuda. Vale? I això és molt, molt desmoralitzador i va molt en contra de com funcionen ara les coses.
Sí,
tu entres però, a Mastodon...
Però aquestes... els llocs on hi ha barreres d'entrada... Sí, això són barreres d'entrada. Se'n diu una corba d'aprenentatge alta.
Sí,
una corba d'aprenentatge inclinada. Aquests entorns on hi ha aquest tipus de coses, aquestes corbes d'aprenentatge altes tenen sentit en la cultura en aquesta cultura, perquè
sí, dir, sí, sí.
Si tu no saps fer servir aquesta, no saps fer servir aquesta aplicació, potser el que hi ha allà darrere no ho has de tocar encara. Has de pujar de nivell. Llavors, hi ha d'alguna manera aquesta corba d'aprenentatge, t'hauràs d'espavilar i hauràs d'aprendre totes aquestes coses per poder tocar tots aquests botons.
Sí.
I per poder fer aquestes coses necessites... és a dir, hi ha coses que... O sigui, el problema que tenim amb les interfícies d'usuari superfàcils és que, clar, és interfícies d'usuari superfàcils per fer coses superfàcils.
Clar.
Però sí. Hi ha coses que requereixen un coneixement profund del que estàs fent.
Sí, després hi ha tot un conjunt d'inconsistències, ¿vale? Perquè la ràdio de la marca A li diu a les coses d'una manera, la ràdio de la marca B li diu a les coses d'una altra, i això també fa que, hòstia, davant de milers d'opcions, o milers no, però de moltes opcions, tu no sàpigues ben bé què estàs tocant a priori. Saps el que
vull dir? Sí, però aquest tipus de diferències de nomenclatura no són casuals.
Suposo que no.
No, perquè són barreres d'accés, és a dir, tu ara coneixes...
Són vendor lockings, és a dir, tu estàs acostumat a fer servir...
Exacte, és un tipus de vendor lock. És com si tu te saps... jo, per exemple, totes les càmeres de fotografia que he comprat, doncs que en 20 anys que vaig fer fotografia, sempre he tirat de Canon. Perquè un dia que em vaig aprendre els menús de la Canon i com funcionava la racional de la Canon,
és igual.
Em dones una Nikon i dic, hòstia, és que no pillo. Sé tot el que fa, ho entenc tot, però...
No pillo.
Hi ha coses, fins i tot inicials, que són diferents.
Hi ha
inicials, hi ha lletres, hi ha coses que... És el mateix concepte, però Canon li diu d'una manera, Nikon li diu d'una altra, Olympus li diu d'una altra, i si vols canviar d'una a una altra, has d'aprendre't els menús. Recordem els telèfons Nokia, que van agafar i van registrar el model d'utilitats dels seus menús perquè ningú els hi copiés els menús.
I tenia sentit, fins a cert punt.
Però clar, tu has après a fer servir un telèfon Nokia quan te'l canvien pel meu altre Nokia, perquè si no el sé fer anar.
Correcte.
Clar, després quan ve l'iPhone amb interfícies aquestes molt intuïtives,
Tot això venia només perquè quan busquem una aplicació, la que sigui, no només ens hem de fixar en la funcionalitat, sinó també ens hem de fixar en el workflow que proposa i en la interfície d'usuari, que posem-ho tot en valor.
I sobretot que t'encaixi... El problema que hi ha és que allò, les
campanes, amb la teva forma
de fer. Els bells and whistles, les pantanes, és això. Has d'encaixar. El que sí que passa és que de vegades adoptar certes eines et permet transformar la teva forma de treballar i la transformació de la forma de treballar és el que et dona l'autèntica productivitat.
Bueno, això ens ha passat a tots... No l'eina, però això ens ha passat a tots. A mi m'ha passat, amb el Mac m'ha passat en dos moments, amb dues coses que són tremendament... que jo les utilitzo cada segon o contínuament. Una va ser quan vaig entrar a Mac a l'Spotlight. Jo venia de Windows i l'Spotlight no existia. En aquell moment no existia, ¿vale?
Hòstia, com a Space
és bàsic, és bàsic.
No perquè... sé tu, jo el Doc no l'estic fent servir. Estic per amagar-lo permanentment.
Jo el faig servir perquè tinc com diferents dreceres, però si no el tingués no passaria res, perquè el Command Space em salvaria la vida contínuament. Sí, però per buscar tot, el que sigui, qual contingut dintre d'un correu, una aplicació, tot. I la filosofia de Spotlight, que ja fa molts anys que estan als Mac, a mi sí que em va trencar el cap, perquè no, em va canviar la manera com jo interactuava amb l'ordinador, ¿vale? Venint de Windows. Això és una. L'altra cosa que també m'ha canviat completament és... ara se m'ha anat del cap... Ja, es queden dues coses molt, molt importants. Una, l'Spotlight. I ara no me recordo de l'altra. Ja em sortirà. En tot cas, hi ha funcions noves, com per exemple això de les pantalles dels Space. No, com es diu això? Que ha vingut a l'Aventura. Que també estan els iPads. Que jo he desactivat al minut zero.
No ho he arribat a veure. Bueno, els Spaces.
No són els Spaces. És sobre l'aspecte de... No em recordo del nom. Vale? No em surt el nom ara. Espera't, això es diu... és sobre les finestres, la gestió de finestres. És que el nom amb...
Jo m'he instal·lat Ventura i no estic fent servir res de lo que porta Ventura. Un dia provaré lo de la càmera de l'iPhone i prou.
Bueno, és això que et posa les finestres en una banda. Vale? En el Mac és... No és perquè sigui nou que no estigui bé, és que no està bé en la seva concepció. Amb les persones que tenim multiescritoris o multipantalla, no serveix per res tenir l'Spaces aquest de les finestres. Vale? Zero. És inútil. En l'iPad pot tenir més sentit, però jo no el faig servir tampoc. Vale. Anem a saltar de temps. Bueno, abans d'acabar aquesta primera part, tu volies parlar d'APIs digitals a Itàlia.
Bueno, sí, no, italianes no, o sigui, hi ha un projecte que vaig veure i que em va semblar molt interessant. Mm. Em va semblar molt interessant, perquè una de les coses que un dels problemes que tenim aquí, aquí a Catalunya i a Espanya, bàsicament és la dificultat d'interactuar amb l'administració, o sigui, és un festival, o sigui, en general és un festival i a més entre diferents administracions, doncs la comunicació no és fluida, no hi ha interoperabilitat, és a dir, la capacitat doncs això d'intercanviar informació i tal. I doncs el que m'ha agradat és que es veu que això, doncs que a la vale? Doncs a Itàlia han muntat un projecte evidentment en finançament europeu, això sempre es fa en finançament europeu, però un projecte en el que 12.000 agències públiques, vale, que s'hi fan...
La Diputació, els ajuntaments, Diputacions, la Generalitat...
Clar, però
el, més, Ministeri de... el Ministeri de B... Sí.
Però tu penses una cosa, que en aquí veus... aigües, deixalleries...
el que sigui.
Escoles, instituts... Tot, doncs, totes aquestes, el que es fa és es comparteix. Hi ha una API, es crea una, doncs, a través doncs, de...
Una API d'interacció digital entre el ciutadà i l'administració. És això?
Però, no, però el que es busca, el que es busca són APIs consistents i interoperables, vale? Per intercanviar informació entre aplicacions. Això no vol dir que tothom pugui accedir a la informació. Vale? Evidentment, suposo que... hi ha diferents nivells d'accés d'informació, vale? No és el mateix Open Data que certa informació, és a dir, entenc que fan falta certificats digitals, que fan falta claus d'accés, que fan falta coses, però el que hi ha és una consistència vale? de com s'accedeix a la informació per fer que els diferents sistemes siguin interoperables i això el que permet és que es puguin construir sistemes software que consultin a més d'una aplicació, a més d'una agència, que es facin creuaments de dades, que es busquin coses i que al final es simplifiquin serveis. Mm. Vale? És a dir, el fet de que s'hagi fet com a política digital, el dir no, anem a agafar i a integrar de forma consistent i interoperable el funcionament de les APIs. Que no és el mateix que Open Data,
No.
Open Data és que tu tens unes dades...
Vol dir que tu publiques unes llibreries i publiques uns templates de què poden fer, o sigui, quines són les parts de workflow que importen, parlar amb això, dona'm allò, fes aquí, porta't allà, que això és comú per tothom que ho vulgui fer servir a l'hora de construir aplicacions, no? De tal manera que en el fons estàs endreçant, estàs ordenant, estàs ensenyant-li al ciutadà que quan es relaciona amb l'administració el que pot fer és això, això i això i es fa sempre de la mateixa manera.
Sí. Right? Això bàsicament ens ha arribat doncs, perquè hi ha la gent que hi ha una empresa que es dediquen a tenir un producte que es diu Spectral, que és un sistema enterprise doncs, d'això, d'unificació d'APIs i que és a sobre el que s'ha fet. Aquí hi ha una tecnologia enterprise i hi ha un cas d'èxit al darrere. Però és molt important aquesta idea d'això. Llavors, l'altre dia ho estàvem comentant, és a dir, a veure, el que passa habitual, el que passa sempre, i això no és que sigui perquè som tontos o perquè això, passa sempre amb les noves tecnologies, diguem, amb les tecnologies informàtiques. O sigui, quan apareix una tecnologia que agafa i que substitueix la manera de treballar analògica o fins i tot digital, vale? Per exemple, un sistema transaccional o procedural amb un sistema machine learning, de cop i volta apareix, diguéssim, com un augment de productivitat tremendo, i aquest augment de productivitat tremendo el que fa és que tothom ho vulgui. Tothom ho vulgui. Que tothom ho vulgui amb una empresa o amb una administració vol dir que tothom ho vol immediatament i el meu és el més prioritari. Però som humans. Vale? Cada departament, cada ajuntament, cada oficineta, aquesta tecnologia és important i la vull. Si jo la tinc que demanar en el departament de sistemes o tinc que demanar el de llonces, em ficaran en una cua i això no és acceptable perquè el meu és el més important. Però a més, llavors, el que hi ha és, doncs, de part d'aquesta etapa inicial en el que algú experimenta i diu, hòstia, això és l'hòstia, el factor wow aquell que deies abans, doncs, a partir d'aquí hi ha un contagi. I això és el que vol dir, que comencen a sortir bolets, comencen a sortir bolets al voltant de totes les al voltant de l'organització, diferents departaments, diferents negociats, diferents històries, on s'està fent servir aquesta tecnologia i s'està millorant el que hi ha. Vale? El que passa que es fa, el que passa és que hi ha una repetició ad nauseam de les mateixes aplicacions que es desenvolupen i redesenvolupen utilitzant diferents estratègies, prenent diferents decisions de disseny, diferents interfícies. Llavors, hi ha aquest contagi i en un moment determinat s'ha d'intentar portar un control. Mm. Vale? Llavors, el que passa que és aquest control implica una despesa addicional i després, a partir d'aquest control, pots passar a un nivell de gestió. Aquest procés, diguéssim, d'agafar i integrar les APIs, o agafar i organitzar per una capa per sobre de que sigui consistent, suposo que treballar amb els mateixos certificats, amb uns estàndards de certificats, d'autorització, d'autenticació, d'encriptació, i que a més és que hi hagin directoris o brokers o espais on cada dada, cada API estigui publicada i es pugui consultar i els developers puguin fer. Això és l'etapa de control. Però a sobre d'això hi ha una altra etapa, que seria l'etapa de gestió, que és ara que ja tenim totes aquestes APIs, és quan es podran començar a desenvolupar nous tipus de serveis i nous tipus d'optimització i que evidentment beneficiaran, doncs, això, a fer més eficient l'interconnexió entre l'administració entre ells. Segurament els primers de tot seran els d'Hisenda, que començaran a creuar-ho tot i enganxar tothom, això, allò que dius, hòstia, començaran a enganxar enganxar gent. Mm. això segur que sí, però segurament podran començar a partir d'aquí aparèixer serveis molt més eficients per a ciutadans, per a empreses, simplificació de workflows, simplificació de xonses i millora dels serveis, perquè tindran més dades.
Té tot el
sentit. I podran fer actuacions millors. Però, o sigui, fixa-t'hi, aquesta part és la part que no és sexy. Quan algú diu, no, és que hem muntat aquest nou servei, és que hem fet això, és que hem millorat això.
Per
poder-ho fer, primer necessites posar aquesta API, aquesta estratègia d'API comú. Bé, doncs no això, sé si... doncs era només això. Em va agradar, però això és això, la idea de que no és la notícia sexy, les coses sexys vindran després, però això permetrà que es facin moltes coses. Okay. I aquí aquí és un despelote que te cagues, eh? Aquí és un despelote que te cagues.
I tothom inventa la roda milions de vegades.
No, i a veure, a més, el que sí que és curiós és que aquest tipus de coses, com que no és sexy, o tens un projecte europeu que t'ho financi, hi ha d'haver estat un projecte europeu d'una pasta que t'hi cagues, o ningú polític ho farà.
Perquè, de totes maneres, perquè... algú ha sentat les bases per poder presentar el projecte.
No, però a veure,
com a mínim, la idea és bona.
Sí, no, però pensa una cosa, ningú polític ho farà, perquè necessites un podcast com Mossega la Poma, amb una audiència com la Mossega la Poma, per poder parlar d'això com una cosa que sigui interessant. Mm. Uns estàndards d'interoperabilitat, d'APIs unificats en les diferents administracions, i que trobem interessants això, que hi hagi unes APIs comuns. En canvi, el que seria sexy per sortir en un medi mainstream és una altra cosa, és una aplicació que hagi resolt un problema concret, o almenys ensenyar una web. Vale? Amb la qual cosa, el tipus de projecte que engegaria un polític a dins del seu, del seu mandat, vale? I sota,
no, perquè això no, això no és visible, i a més això és una cosa a llarg termini i per tant està descartat amb una legislatura.
No és un pantano que puguis inaugurar. I si a més tens els festivals que tenim aquí a Catalunya que ara estan i ara no estan i ara entren i ara surten,
Encara pitjor.
Encara pitjor.
Vale, doncs si et sembla anem cap a la part de contacte i anem molt ràpidament a les notícies més breus que teníem. Vale?
Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Vale, a la part de contacte, deixeu-me primer de tot saludar al Mateu Almasnou. Un segon, que reviso el nom. Ah, no, Meteo el Masnou, perdona, no Mateu, sinó Meteo. Hola, amic Meteo el Masnou, perdona, perquè avui t'hem fet entrar, sortir i entrar, estar i marxar. Doncs això, són els oients que ens segueixen a Twitch. Doncs això, benvingut i ben saludat. L'altra cosa que volia dir, que encara tenim en marxa aquesta campanya de Suma't i Multiplica de l'Aixeta, pel qual fins al 31 de gener hi ha temps. Si us apunteu a fer una donació com a mecenes de l'Aixeta, vale? Ja sigui puntual o periòdica, de 1 euro, 2 euros, 3 euros, el que sigui, vale? L'Aixeta posa el mateix, la primera mensualitat, per entendre'ns, o la donació puntual. Okay? Això hi ha un límit, però bueno, funciona. I hem tingut un altre nou mecenes, en Xavi Pollack, que li donem d'aquí les gràcies per haver-se apuntat i ajudar-nos a, bueno, a fer-se mecenes per una banda i ajudar-nos a guanyar una miqueta més en aquesta campanya. Ja sabeu que Mossega la Poma no, totes les despeses les paga, doncs, d'això, de les ajudes que feu vosaltres com a mecenes a la Xeta. Sabeu que ja teniu el mecenes a la pàgina web per si us voleu apuntar, o bàsicament aquest és el tema. Vale? També donar les gràcies a la gent de ByteRide, que no els esmentem sempre. Ara sortirà la Falca, sortirà la Falca ara quan acabi de parlar-vos, i és la gent de ByteRide que també ens patrocina.
ByteRide simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRide redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRide patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteride.dental.
I anem directament a les notícies més breus. Una molt ràpida. Has vist les notícies aquests dies del lío que s'ha muntat a la fàbrica d'iPhones?
Sí, va haver-hi una batalla campal amb la policia i tal, però això és una cosa que... A veure, d'entrada, una altra notícia que també s'entén millor seria la notícia des que s'ha trobat en el Jack Ma, que és el fundador d'Alibaba, vivint semi-incògnit a Japó. A Japó, que és aquell, a més és, el van desaparèixer, i és molt curiós això, i a més està a Japó, diguéssim que seria, està a Japó, un empresari xinès seria l'equivalent de l'Edward Snowden a Moscou, vale? És a dir, és buscar el lloc on no em tocaran els xinos, llavors, on no em tocarà el govern xino, a Japó. Ja. Perquè no entra la tecnologia i estan ja d'allò, però que el Jack Ma, els supermilionaris xinesos estan fugint de Xina.
No, jo el que volia posar de manifest, aprofitant aquesta notícia i el tema que té, perquè això també es lliga una mica amb la política de Covid-0, amb el mal funcionament del tema de les vacunes xineses, amb la repressió que té la població per seguir aquesta política zero, i el tema de les empreses com funcionen, i tot plegat a la Xina. ¿Vale? I el que vull dir és que som molt cínics tots. Tots, en general. Perquè a la Xina es fa l'iPhone, i Apple pot dir missa, però a l'hora de la veritat tira d'aquesta situació de semi-esclavatge de la mà d'obra xinesa, ¿vale? Que estan allà tancats i barrats, i al final això fa que tinguem un iPhone bonic a casa. ¿Vale? I això...
Sí, però penso una cosa...
Però no només els iPhones, sinó la majoria de coses. Mira, avui saltava una altra notícia que deia que el Seat Cupra elèctric, el porten a fabricar a la Xina.
Sí, però penso una cosa. O sigui, se n'anirà ara cap a Xina, però... Xina té un problema molt gros. Xina té...
Sí, però mentre no esclati aquest problema, Marc, tots no. El món occidental en general ens aprofitem.
No, ens estem aprofitant, però Xina té un problema molt gros com a economia.
No, i perdona, abans que refegis la teva reflexió. I el que em sembla més cínic, més irònic també, és que hi ha empreses que callen la boca. Sí, perquè a Xina no li riu ningú, ningú li diu el contrari, i diu, bueno, pues mira, et venc aquesta xacateta feta a la Xina o al Vietnam, per posar un exemple, i jo ja sé que està feta amb mà d'obra mig esclavatge i pues, no dic res, no faig washing de res, no netejo la imatge de res, però Apple hòstia, Apple ens ven la moto moltes vegades de que és super friendly d'aquí i no sé quant, i fa el mateix, fa exactament igual que la resta. Perdona, deies que Xina tenia un problema.
No, aquí em refereixo, ja la tesi no és meva perquè no sóc un analista internacional, vale? Em refereixo al llibre, ja els que estigueu a Twitch, el llibre es diu The End of the World is Just the Beginning, del Peter Feighan.
Molt optimista no és, eh?
No és molt optimista. Però bàsicament marca que hi ha diverses tendències que són preocupants. O sigui, hi ha una tendència molt preocupant, i és el fet que Estats Units s'estigui retirant de xèrif internacional. Llavors, pensem que...
Pa lo bueno y pa lo malo.
Però, o sigui, el problema està en que és molt... està molt bé, està molt, és molt de senyalitzar la virtut, explicar lo dolents que són els Estats Units. Però com a la globalització s'ha fet gràcies, o sigui, sí, bona o dolenta, vale? Però els iPhones i totes aquestes coses i l'explosió de les noves tecnologies s'ha fet gràcies a la globalització, s'ha fet gràcies a que Estats Units va agafar el paper de policia intercontinental. És a dir, en comptes de convertir-se en un imperi que escadés els terrenys exteriors, a respectar les fronteres interiors, amb certes ingerències, evidentment, que tots podem citar exemples, però es van dedicar a fer de policies. I llavors, per exemple, tu pots agafar i un barco va de Xina...
Pel seu propi benefici.
No dic el contrari. No cal senyalitzar la virtut. No cal senyalitzar la virtut. Els americans no són, no són sants. Vale? Però han fet la policia, el paper de policia internacional i sobretot de policia al mar. Vale? O sigui, els grans barcos, aquests que valen tants...
Les flotes militars.
Aquesta, si, o sigui, cal que hi hagi un policia al mar perquè és que, si no, la pirateria funciona. La pirateria funciona i tu tens un barco de contenidors enormes i, escolta, uns quants senyors a les costes de Nigèria o a les costes de Senegal amb una miqueta de bon equipament proporcionat per a l'amic Putin o per algun d'aquests que surten de dolent als James Bond, i tens un problema molt bèstia quan comencen a desaparèixer carguers d'aquests. I és una possibilitat. Llavors, aquesta és una de les coses. Els Estats Units, el fet que els Estats Units es retiri, no hi ha xèrif, i si no hi ha xèrif, doncs, vale, doncs com queda la cosa? Això és un problema i afecta a la globalització. L'altre tema és Xina. Xina van apostar molt fort pel capitalisme, però fa 3-4 anys que han agafat i han girat la truita i han canviat de capitalisme a nacionalisme. I ara estan en moda ultranacionalista, a més amb el govern superfort, el govern enfrontat civilment intern, amb enfrontaments civils interns, perquè evidentment, com que estàs limitant el capitalisme, doncs la gent, en comptes d'agafar...
Se't veuen les costures.
Clar. No, clar, però a veure, si tu deixes oberta la porta del capitalisme, vale, la gent que té inquietuds i la gent que té ganes de fer coses, fa coses i munta empreses, i almenys tens una esperança de pujar. Vale? Però quan això ho agafes i marques aquest control i empresones el Jack Ma, o fas desaparèixer durant 6 mesos el Jack Ma i comences a agafar i a deixar clars a les empreses i que per molt important que tu siguis no tiraràs més amunt, doncs de cop i volta aquesta porta, aquesta frontera per la gent inquieta la tanques, amb la qual la gent jove inquieta comença a marxar. Però després l'altre problema quin és? És el problema demogràfic. O sigui, la Xina té un problema demogràfic perquè van agafar, van implantar la política d'una sola criatura. Ara fa 6 o 7 anys van agafar, van dir aquesta política la tanquem, ja podeu tindre els crios que vulgui, és igual, la natalitat no està pujant per sobre de 1,2 criatures per dona, però a més no és que estiguin a 1,2 criatures per dona, sinó que les xifres de percentatge, el percentatge d'homes versus dones és escandalós, ni se sap, i és totes aquelles coses que s'ha vist, jo, les nenes es morien o les nenes s'adoptaven, quantitat de nenes, de noies catalanes són d'origen xinès, perquè les han donat en adopció, perquè no les volien, perquè volien un nen. Doncs mira, doncs les nenes les tenim aquí, però no estan fent xinets a Xina, estan fent catalans aquí, vale? Doncs això ho tenen sobre la taula. Llavors, aquesta contracció demogràfica, vale, durant aquesta dècada que ens entra, de cop i volta els hi causa una contracció brutal en el seu accés amb mà d'obra barata, que és el que han tingut tota la vida. I quan les primeres generacions aquestes massives, després de la, els que han nascut després, diguéssim, d'aquelles barbaritats que va fotre el Mao, doncs, de la revolució verda que ella va fer, que el que va fer va ser matar de gana mitja població, les primeres generacions que van créixer d'això, que són els que han estat treballant ara, es comencen a jubilar i no els està entrant mà d'obra barata per sobre. Llavors, els hi falta mà d'obra barata. Els tenen els problemes aquests, diguéssim, de govern intern. El capitalisme no els acaba de funcionar, estan nacionalistes. I, per una altra banda, els que van com una moto són els hindús. Els que van com una moto són els hindús, els d'Indonèsia, Singapur i companyia, que estan començant a d'això. A veure, és dir, ei, no vol dir que ara Xina sigui un monstru. És un monstru i els nous set se'n van cap a Xina i tot això. I Xina és un monstru, però és un monstru que ja no creix. O és un monstru que ja no creix i pot començar a créixer, o el creixement, algú dirà, no, és que el creixement... Llavors, Xina té un problema per el fet de ser Xina, de ser Xina, perquè té un problema demogràfic i tenen problemes... Llavors, dir, compte...
Xina és pràcticament un continent, a més la població... l'altre dia el Vicent Partal ho explicava, no? Pel tema aquí d'això dels confinaments del Covid-0. La població xinesa es concentra a la meitat oest. Hi ha una línia que aniria de Pequín cap al sud,
sí, tota la
Xangai,
la costa.
Tota la costa i cap a l'interior, amb moltes conurbacions urbanes relligades, eh? O sigui que hi ha com una densitat continuista.
La costa i el Yangtze, i tot és la conca del Yangtze.
I allà hi viu el 94% de la població xinesa versus l'altra meitat de Xina, o més de la meitat, que només hi viu el 6%.
I a més aquest 6% no són xinus Han.
No, són altres
ètnies,
bueno,
ètnies
i altres coses.
No,
I aquella part de la Xina, aquesta part on estan les indústries, per entendre, clar, el problema és que tu no li pots dir a la gent el que tu dius, adoptem el capitalisme, tu pots prosperar, tu pots pujar, d'acord que no tens les llibertats que tens en el món occidental, però et faràs ric igual i tindràs un BMW. I ara resulta que ni et fa ric ni tens el BMW. I això és un problema.
No, però és clar, perquè llavors, és molt complicat, llavors, dius, aquesta idea que arrosseguem en els últims 20 i pico anys, a dir, és que Xina creix i creix i creix, i si algú volia agafar i fer un invertir en borsa a mitja termini, doncs, escolta, pues, inverteix en algun fons que estigui...
Però això s'ha trencat.
No, o sigui, llavors, segurament el creixement fort vindrà de la Índia. El creixement fort vindrà de l'Índia perquè demogràficament és jove, i a més a més té un sistema educatiu molt fort, i a més té el llenguatge anglès, que, o sigui, hi ha moltes llengües, però tots xapurregen a l'anglès.
Hi ha una diàspora de gent de la Índia o de les àrees d'influència de la Índia que s'ha format als Estats Units i ja tenen llocs directius.
La
gent que de
Silicon Valley, Silicon Valley està dirigida, està governada per gent de l'Índia
i mantenen
els vincles amb el seu país.
Exacte, aquí vull.
Perquè tenen encara aquesta cultura superfamiliar i tal que nosaltres anem perdent. Vale? Mm. Ells encara ho tenen, són encara molt més joves, la Índia va superfort. Per cert, ara que parles d'en Vicenç Partal, estava l'altre dia escoltant el podcast de Lex Friedman amb el Balaji Srinivasan, i de cop i volta es fot a parlar el Balaji d'en Vicenç Partal.
Què dius ara?
Sí senyor. Comença a parlar perquè es parla ell ha escrit, el Balaji ha escrit el llibre de Network State, on ell el que agafa i diu que és que ell postula la idea, ell treu la idea, doncs, que a través es pot crear un estat nou, doncs, si hi ha gent, doncs, que acorda, doncs, viure sota unes regles determinades, és a dir, aquestes són les nostres regles, que podrien ser o una secta o una colla de mosseguis o el que sigui, i dir, mira, nosaltres tenim aquests valors, tenim aquestes coses, i llavors això ho demostres ficant un capital en un blockchain, o fent uns compromisos a través de smart contracts.
Crees una economia paral·lela, no? Crees la teva
pròpia...
En un blockchain,
i llavors això, i comprant terreny...
No només l'economia, però sí, crees unes regles de joc.
Generes un actor polític. Quin és un actor polític? Tu, per exemple, agafem, ara imagineu que tota la gent que estem a mossegar la poma diguéssim, mira, tots en un blockchain fem una sèrie de contractes que li donem una sèrie de drets, de capacitats de negociació i d'execució de coses que ell decideixi negociar en nom nostre, en Tomàs Manzanares. I llavors tu, en Tomàs Manzanares...
Oi, no, per favor.
Vale? I en Tomàs Manzanares, per exemple, se'n va a la Garrotxa i entre tots comprem casetes per la Garrotxa, eh? I llavors en Tomàs Manzanares...
I som els amis, de mossegar la poma a la Garrotxa.
I en Tomàs Manzanares se'n va a la Diputació de Girona i diu, escolta, mira, és que nosaltres som tanta gent, tenim tants això, paguem tants impostos, tenim aquesta capacitat econòmica i voldríem que aquestes normes que ens aprovessis aquestes, com se'n diuen, les directives municipals, les...
Regulacions?
Sí, no, però té un nom, sí, les...
No, té un nom.
Les ordenances. Volem aquestes ordenances municipals o a nivell de poble, o a nivell de diputació, o a nivell de Generalitat, o a nivell de govern, ¿vale? Perquè en funció de lo gran que sigui. I ell està postulant que això es pugui fer busqueu The Network State del Balagis. El que passa que, clar, el cas, un dels casos importants és dir on hi ha un país sense estat, doncs a Catalunya, doncs en Balagis doncs, ha parlat amb en Partal.
Amb en Partal, que d'això en parla sovint. És
exacte.
A més, poca broma, que en Partal va ser, VilaWeb va ser de les primeres webs d'àmbit de mitjans de comunicació i més coses, perquè en el principi oferia i continua oferint correu electrònic, blogs, diguéssim, de la gent que vol publicar, i aquesta concepció ha estat pionera, no diria només a Catalunya i a Espanya, sinó pionera a Europa en molts àmbits, el tema de VilaWeb. Vale, seguim. Mira, una altra notícia molt breu i molt ràpida. És que m'he quedat, tio, parat. Però parat. Aquests dies ha sigut el Black Friday, vale? Que és la setmana del Black Friday. I mirant coses que comprava la gent a l'afiliats de Mossega la Poma, hòstia, miro i dic, hòstia, un Apple Watch per 64,90? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hòstia, i entro a dintre i no era un Apple Watch, tio. Era l'Amazfit Bip 3 Pro, vale? Que, hòstia, és que des de fora, tio, és un Apple Watch. És que és igual la forma, el tipus de lletra, com posen les complicacions. Jo he dit, no m'ho puc creure, tio, és que no m'ho puc creure. Que, a més, Apple no hagi demandat perquè realment és una còpia. O sigui, i a més, fa moltes coses. O sigui, a més, no sé com les fa, Diuen que fan això. Diuen que fan això. Jo, no, en principi, ni m'ho crec ni m'ho deixo de creure. Vull dir, suposo que fan el que diuen. No és un Apple Watch, però... Hòstia, però un Apple Watch val molts diners. Sí. I tens un aparent Apple Watch que fa moltes coses, encara que no les faci totes, per 64,90, tio.
Ja, gairebé a cost. Però fixa-t'hi una cosa.
Què conya, cost? Per sota de cost? Bueno, és el que li ha passat a Amazon aquests dies, que saps que té problemes amb la divisió d'Alexa.
Alexa.
Perquè com aven... Clar, perquè tots els Dots, els no sé què, tots aquests aparells que ha anat venent a Amazon, aquests sí que estaven per sota de preu de cost. I què feia això? Feia que, com tothom deia, és que la gent con Alexa comprava les zapatilles, compra més. Una merda, la gent no utilitza Alexa per comprar res. I què passa?
Bueno, que igual als Estats Units sí, perquè són una miqueta aixalabrats.
No,
però aquí
no.
Somos de la Virgen of the Feast...
No funciona ni als Estats Units. I, de fet, em sembla que estàvem perdent 1.000 milions de dòlars. No sé en quina temporalitat. Però tant és així que desmantellen tota la divisió o part de la divisió perquè no dona resultats. I jo penso, hòstia, amb la quantitat de coses que Amazon havia apostat per Alexa...
Però és que el que passa és que en aquí és
els Echo Dots, que no em sortia el nom, perdó.
Fixa-t'hi una cosa. En aquí el que hi ha és una mica l'adaptació social. O sigui, el que està fent Amazon és treure... És una miqueta el que la gran invenció, la gran patent d'Amazon. Quin era? El one-time click. El compren un sol clic. I et demanen que l'activis. Tu què és el que fas? El desactives.
Totalment.
Compra con el one... És que jo ara ni el veig.
Ni boig.
Sí. I és, no el veig. És com allò que deia de la gent. No el veus.
Correcte.
Deixes de veure'l perquè t'adaptes. Tu saps que allò no ho pots... Aquell botó no el pots tocar. Tu poses el carrito i després tu penses i d'això. I de vegades fico una cosa al carrito, la treus al carrito, entro amb els afiliats a Mossega la Poma i llavors ho compro.
Com s'ha de fer.
Com s'ha de fer, no? Vale?
Com s'ha de fer.
Però llavors, el que hi ha és llavors, Amazon, amb l'Alexa, el que estava intentant és crear un segon one-time click de Alexa, compra esto. I Alexa, no compres esto.
No compra.
Alexa, no compres esto, no d'això. No. Llavors, no guanyes tants calés. Una altra cosa, o sigui, a part de que l'Alexa comencen a agafar i a treure-li gent i a veure si l'Alexa l'acabarà encarregant, l'altra cosa interessant que hi ha aquí és ahir vaig rebre un mail dient-me que l'Amazon Drive, que jo no hi tinc res, ni vaig posar mai res, però te l'oferien, el tanquen. Vale? Sí. I no oblideu, és allò del never forget, vale? El Google Graveyard i l'Amazon Graveyard i totes aquestes empreses. Vale? I l'última notícia que ho acaba d'explicar tot és Amazon tanca el seu sistema d'Alexa i el que fa Amazon és que ja ara notificat en el seu últim report, algú s'ha mirat el report de beneficis i està guanyant més calés amb els anuncis en la plataforma Amazon que amb el Amazon Prime. I Amazon Prime brutal, és tota una plataforma de streaming, eh? O sigui, a part de tots els envius, la plataforma és tota una plataforma de streaming i guanya més diners amb els anuncis. Llavors aquí anem a el que deia diu el Cory Doctorow amb el choke point capitalisme, amb el capitalisme d'estrangulació. El que fot Amazon és dir, jo tinc la botiga, jo dono les condicions a qui vulgui vendre amb la botiga, és a dir, tu has d'agafar, has de vendre, i si vols vendre bé, has de vendre a través dels meus sistemes de fulfillment i a més has de pagar-me els anuncis, amb la qual em donaràs tot el possible benefici que te'n puguis emportar. I només podràs mantenir-te en vida. Aquest és el problema. Llavors, en aquest cas és dir, tios, és això, si ma germana té un editorial i no ven per Amazon. O sigui, ven amb Kindle, però els llibres físics no els ven per Amazon.
Sí, jo o sigui, hi ha vida fora d'Amazon, que és el que intentava, això ho porto explicant diversos temps. Jo compro, o sigui, jo últimament m'estic gastant molt, molt poca pasta, només allò que realment necessito. O sigui, abans comprava més coses per Amazon de forma general, saps? I ara no, ara vaig a coses molt concretes, molt específiques. He reduït la meva despesa significativament de coses que compro per Amazon. Sí que és veritat que com el treure-me de llicència, el tema de la ràdio...
El catàleg infinit d'Amazon és molt llaminer.
Molt llaminer, sí. Però ara, clar, a veure, si et gastes la pasta amb una bici elèctrica, no te la gastes amb anar-te'n de vacances, excepte que tinguis molts diners.
Però si vols una bici elèctrica, vés amb algú que vengui bicicletes.
Sí, però tu, és que aquí voy. Si tu vols una bici elèctrica, no te la compres a Amazon. Te la compres en un lloc especialista de bicis elèctriques. Perquè la bici elèctrica, a part que val molts diners, encara val més del manteniment. I per tant, has de fixar un lloc on de confiança, perquè allà t'hi casaràs. Vale? Això per una banda. A mi passa el mateix amb el tema de la ràdio. Jo la ràdio la compro a un distribuïdor alemany que em dona confiança i que trobo aquests productes específics que jo sé, home, pot tenir a vegades una cosa 10 euros més cara que en un altre lloc, però no me l'estan fotent. No m'arriba un producte obert, és un fabricant de confiança o un distribuïdor de confiança, té fàbrica pròpia.
Una cosa, tu que ets tant de la ràdio i tot això, hi ha una botiga, taller de reparacions, sí, que venen coses d'electrònica i temes de ràdio i coses d'aquest estil, que està a Badalona, a la plaça Pep Ventura, davant del metro, que es diu Ràdio Sevilla.
Però encara funciona?
I encara hi són. Ah, i encara hi són. No, i allà tenen... Aquí... Jo hi havia anat a comprar alguna Raspberry Pi o alguna cosa així, i tenen d'allò, i tenen
aquí,
de tot, i funcionen.
Aquí a Catalunya hi ha distribuïdors, ja dic,
A Badalona, a la plaça Pep Ventura, Ràdio Sevilla. És
sí, em sonava. El que passa aquests... que aquí... Aquests fabriquen cables, o sigui, han comprat patents per fer determinades coses. A mi són més que no només uns simples distribuïdors, vale? Per això hi confio. Bueno, en tot cas, és tot un món que impacta amb la meva despesa i que no passa a través d'Amazon en absolut. Clar, en absolut. I ha passat el mateix amb coses d'electrònica, amb una gent que s'ha fet molt gran, perquè jo crec que han fet les coses molt bé, que és la gent de PC Componentes.
Sí, hi ha tot un grup d'usuaris molt grossos.
Sí, molt grossos. I hi ha tot un grup d'usuaris que quan pensen en electrònica o en computació o en taps, no van, i fins i tot més enllà, teles i altres coses electròniques de casa, el seu primer flash mental no és Amazon, és PC Componentes. Perquè els hi han menjat la peladilla. Saps el que vull dir-te? I Amazon té aquest perill. Té aquest perill que els passi això.
La sort és que hi hagi perill. El problema és que no hi hagi competència.
El que passa és que la competència que tenen o és molt de nítxol i són especialistes molt bons d'una determinada cosa, és el que jo parlava de Waymo i la gent de la ràdio alemana, o és gent que amb un catàleg contingut, una part, no, ho han sapigut fer molt bé. Perquè una cosa sí que té molt bé Amazon, molt bé, que són tan eficients que tu no notes la repercussió del cost de les devolucions. És fantàsticament ràpid. Qualsevol que vulgui competir amb ells ha de tenir, com a mínim, aquesta política de devolucions.
La política de devolucions és estel·lar.
Fantàstica, fantàstica.
Clar, és que ells fa que compris coses com sabates. Que et porten unes sabates, te les emproves, torna-les.
És que jo vaig a... És que és molt curiós. És tan condicionant la política... Per un usuari final, parlo, té altres coses, de proveïdors i té botigues i tal, però això és tan condicionant que quan jo no tinc la certesa de que una cosa em funcioni com a mi m'agradaria, on la compro? Clar, perquè és... Per què? Perquè tornar-la és ni tan siquiera posar-la en una caixa, ni tan sols imprimir una etiqueta. Mira, em ha passat aquests dies amb el Black Friday.
Ni l'etiqueta, amb un QR al mòbil.
No, res. Sí, vaig a comprar un bifurcador de HDMI, perquè la connexió que jo tinc de la pantalla externa amb el portàtil, amb el Mac i amb el PC de la feina, hòstia, tinc que estar cada dia traient i posant el cable. Aquest HDMI, li dones el botó i canvia d'una a l'altra. ¿Vale? Clar, vaig comprar això i vaig comprar un cable HDMI extra perquè el necessitava. No eren molts diners, eren 28 o 30 euros entre una cosa i l'altra. Hòstia, provo el... Però no tenia clar que funcionés bé. Provo el commutador HDMI i una carraca, tio, una carraca. A l'HDMI, el que és el cable, no l'havia obert, el split no funciona, el foto a la caixa, li dic, no va bé. Mira, te passo un código de barres i vete al Celeritas, que el tinc aquí a baix, al costat, i no la pongues ni en una caja. Al Celeritas. Pues tu te'n vas al Celeritas, li dones allà als senyors i t'ho ingressen immediatament en compte. O sigui que, no t'has de pensar.
Ja, però per tant... això és el que tenen. Però és important que hi hagin això, alternatives. Sobretot amb nínxols. Amb nínxols és on poden perdre. I el que passa que necessites que aquests nínxols agafin...
Estiguin ben muntats. I estiguin ben muntats.
I que la gent els conegui.
Vale. Tanco amb l'últim tema... No sé com
sí, perquè anem supermalament de temps, anem horribles de temps.
Parlo de l'últim tema, que ha sigut potser el tema més estrella dels comentats aquesta setmana al grup d'usuaris.
Jo he aconseguit que es callés el grup de cuina.
No ho has aconseguit.
No ho he aconseguit, sí, avui.
No, doncs ara, 5 minuts.
Matí, a veure,
5 minuts.
Jo, és que els he dut el comentari estrella, que és, els he explicat quina era la meva recepta de l'esmorzar. Perquè, com saps, jo no sopo perquè faig aquestes coses del
tu rampilles. Tu no sopes. Tu rampilles les restes dels nens.
Ara hi han tornat, ara hi tornen a l'atac, vale? Però han estat unes hores callats perquè els he explicat el que faig per esmorzar, que faig la sobra dels nanos amb un ou ferrat, amb un ou ferrat i sobrassada. I aquest matí, per esmorzar, trinxat, sobrassada, ou ferrat.
Sabeu que tenim el grup de Telegram subdividit en tòpics o temes.
El de cuina ara és com tres grups de Telegram d'abans.
Sí, sol, més aquest grup.
El grup ha triplicat.
Sí, que podeu entrar a mossegar la poma i diguéssim, no cal que trieu... Podeu participar en els temes que més us agradin. Pues està el de finances, està el de cuina. Passa que el de cuina té molta participació. De fet, crec que es pot aconseguir, i si algú està interessat que ens ho digui, una URL de tòpic. Tu pots anar directament al tòpic. ¿Vale? No cal que passis per la resta. Tenim un de general i tal.
Deixo com està. Però veure, bueno. el millor grup de tots igualment és on jo resideixo habitualment, que és en el Futur Serem Tots Gilipolles.
Aquest és un grup magnífic. Perquè no, a vegades no coincideixen, però jo el faria unit amb el de memes, que va tenir una embrancida molt gran al principi.
Sí, el de memes i gifs està d'allò, però jo crec que potser s'haurien de fusionar, però no sé com es pot fer això.
I el de radioaficionats, que també vam crear un, només parlem el David, Acacio i jo.
Us podíeu quedar en un altre lloc, però bueno, està bé.
Sí.
Ens fa il·lusió saber qui sou.
Bueno, tanquem el tema d'avui, dels temes d'avui.
Però igual hi ha Wayers, Pensa que aquests grups també hi ha...
Ah, no, Wayers, sí.
Hi ha els Wayers, per tant, hi ha els que parlen i els que miren.
Bueno, vull parlar de Mastodon, d'acord? A veure, Mastodon fa la seva feina com, per mi, parlo des d'un punt de vista personal, fa la seva feina com a accés a notícies RSS. Jo ja porto diverses setmanes interactuant amb Mastodon, amb el seu client per iOS que es diu Mastodot, que no és l'oficial, és un que ha creat un agent, que m'agrada, I o sigui, funciona prou bé. El que vaig explicar el que he anat fent, vale? He buscat a Mastodon aquelles, com jo segueixo notícies o gent, diguéssim, del món de la comunicació, ja dic, utilitzant molt Mastodon com a RSS, no tant per interacció social, doncs, hòstia, tinc The Guardian, tinc The Economist, o sigui, tinc totes aquelles publicacions que jo anava seguint, vale? més altra gent, més a l'Alcuesta, més en el VilaWeb, en el part... o sigui, tota aquella gent que jo seguia, en el moment que he descobert que estan a Mastodon, què he fet? M'han anat a Twitter i m'he tret de seguir-los. Vale? He deixat de seguir-los a Twitter i ara els segueixo a Mastodon per obligar-me jo també a provar l'aplicació, vale? I seguir-los en allà. Jo dic el que he fet, eh? Què he trobat interessant? Perquè molta gent té un bot que publica i publica a Mastodon i a Twitter. I he pensat, hòstia, pues per llegir el mateix a Twitter que publica a Mastodon, ja lo leo en Mastodon, que m'estalvio la publicitat. ¿Vale? Bueno, total, que aquesta aplicació que us diu que es diu Mastodot, que és un client de Twitter per de Mastodon per iOS, em sembla fins i tot més còmoda i més llegible que la versió que jo tinc, que és la versió web. Jo tinc una web app de Twitter, vale? No utilitzo cap client.
Sí, ho havies dit la setmana passada.
Vale. I és més net. Separa molt el que és el meu timeline del timeline del servidor de Mastodon on jo estic afegit del que és el timeline global. I aquest timeline es respecta. No com a Twitter, que el timeline que hi ha allà posa el que li surt dels pebrots. No, sí. No, és igual, no tu tens cap poder de manipulació ni de decisió.
Ni un algoritme.
No, en canvi aquí no, aquí és per data i tu l'únic que filtres és estic a global, estic a local o estic en el meu timeline de la gent que segueixo, punto. I funciona bé, es respecta el timeline i a sobre no hi ha publicitat.
Què més vols?
Per llegir notícies, que és el que hi ha, o notícies o gent... que jo li dono un grau de credibilitat, vull dir que me'l vull llegir, allò que escrigui o allò que opini, que no és molta, doncs, hòstia, em va de conya. Ara, on falla? Falla en la interacció social, ¿vale? Perquè Twitter té un altre component que ara mateix a Mastodon no existeix. ¿Vale?
Però, jo crec que no ho tindrà, és el que deia enganyat en el seu article. Que
aquí està la història, aquí està la clau. Aquí està la clau.
Són dues coses diferents.
Si Mastodon aconsegueix una massa crítica, encara que sigui de mitjans que publiquen, la gent que el fem servir com a RSS ens servirà, ens hi quedarem.
La pregunta és quantes aplicacions hem d'anar fent servir.
Jo només vull fer servir una i vol dir que m'agradaria poder en el futur abandonar Twitter i quedar-me a Mastodon, perquè és més net, perquè no em manipula. És només això, eh? Hi ha un article, acabo, molt ràpid, hi ha un article que ens ho recomana en Tafol Nebot que es diu I was wrong about Mastodon i que ha escrit en Marcus Hutchins.
Hutchins.
Diu, llegiu aquest article sobre Mastodon on té una visió que jo batejaria com de procés contrari a l'adoptar, estendre i extingir i el lloc seria més bé un copiar, millorar i difondre. ¿Vale? I aquest nano, que és molt jovenet, vas publicar aquest article dient hòstia, Mastodon no anirà bé perquè no serà capaç d'escalar en la moderació. No serà capaç amb aquesta... Ell ho deia així. I aquest article que us enllaço és la reflexió contrària a aquesta que acabo d'esmentar que ha fet el mateix nano al cap d'un temps d'estar a Mastodon.
Perquè és la localitat de cada servidor que és la moderació intrínseca.
És moderació per prestigi, per accountability personal. Saps el que vull dir-te? És més, és a dir...
No, però és que a cada servidor de Mastodon, a cada domini de Mastodon, hi ha unes normes. I punt.
Sí, exacte.
I a més a més, hi tens el prestigi de la persona dintre del domini i tens el prestigi del domini en el global.
Exacte.
Amb la qual això es fa com... Estàs federant la moderació.
Exacte.
Encara tindré que anar-hi.
I si algun exacte, i si un personal no segueix les regles del d'això on està, el fotran fora. Però si un node no segueix les regles generals, pot acabar també expulsat o desconnectat de la resta. Vale?
Bueno, com el truth d'en Trump, que bàsicament és un mode de mastodon.
És que no l'haguessin mai acceptat estar no connectat federat a la federació. Però això és la federació de la Simov. És que és molt important. Bueno, tenim moltes més propostes, però anem supermalament de temps. O sigui, jo proposo que les moguem al proper programa.
Jo la setmana que ve no hi soc, company.
Vale, doncs ja veurem què fem la setmana que ve. En principi aquesta també hem anat tard.
Que hi ha aqüeducte tant, la setmana que ve. O sigui
sí, hi ha aqüeducte. Bueno, intentarem publicar aquest episodi perquè us serveixi per aquesta setmana en curs i la que ve, si no podem fer res més. Vinga, una abraçada a tots.
Vinga.
Que vagi bé. Adéu.